més adequats, diguem-ne, a l'estereotip o al que podríem dir, escolta'm, aquesta persona o aquesta família són pobres, no? Perquè no tenen feina, perquè no... Però clar, si ara tu t'arriba una família, per exemple, que té uns contractes, que té uns ingressos, altra cosa és que no arribi a final de mes, no? Però la situació, diguem-ne, no és la del perfil de persona pobra que segurament va motivar aquell informe de vulnerabilitat en a l'origen.
Home, aviam, si el que venen és a sol·licitar ajudes com a l'ingrés mínim vital, doncs no reuniran els requisits, perquè aquest tipus d'ajuda té un biaix econòmic. Si tu superes la barrera econòmica per membres familiars que estableix, no accedeixes. Llavors pots tenir altres càrregues, però si tu superes el topall, el criteri bàsicament és econòmic. Llavors aquí és que ni fem aquest informe de vulnerabilitat, podem fer un informe social de risc d'exclusió, no? Però per orientar-la cap a altres tipus de recurs, però no per les ajudes específiques, no? Ara el fet de que estiguin pujant l'IPREM, no?, i que l'ingrés mínim vital també afavoreixi que les persones que troben un empleo puguin augmentar la quantia, tot això són mesures que estan una mica alineades amb aquest nou perfil, no?, de pobresa, no?, que com, o de vulnerabilitat que comencem a tenir. Però d'entrada les ajudes econòmiques sempre demanen un topall econòmic. I llavors a partir d'aquí és que no caldria fer un informe de vulnerabilitat, simplement anar a Hisenda, no?, i treure el resultat d'ingressos. I llavors això és donar-hi un botó i surt, no cal.
Ho dic perquè això segurament també us pot acabar portant a que us vinguin, no?, o acabin arribant a vosaltres persones en aquesta situació, i que potser el camí, com a mínim d'entrada, no hauríeu de ser vosaltres, no? Perquè podeu fer tot el recorregut burocràtic per acabar dient que no compleix els requisits, no? I segurament a l'inici del camí això ja s'hauria pogut veure, no?, per exemple.
Clar, i això, sí, què genera? Dificultats d'accessibilitat, cues, no?, desplaçaments de persones d'un sistema a l'altre, no? Vull al CEPE, després vull a l'INS, després vaig a serveis socials, m'he de tenir l'informe, no me lo...
La sensació de desemparament de la persona.
Desemparament total. Total, vale? A més de que tots aquests tràmits d'entrada s'inicien, com dic, via telemànica, tal per el que fa el CEPE com per el que fa l'INS, vale? Que són sistemes que en aquest moment estan tancats i barrats, sense cita prèvia, bueno, molt complexa l'accessibilitat.
La Conxita Peña és la presidenta, la degana del Col·legi de Treballadors, Treballadores Socials de Catalunya. Avui teníem ganes d'escoltar-la, de xerrar amb ella de la situació en la qual es trobem i de baixar el terreny real, no? El que és aquest discurs, diguem-ne, que des d'un punt de vista polític hem estat escoltant tots aquests dies. Un plaer que ens hagis tornat a acompanyar.
Igualment, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi. Passant 3 minuts del punt de les 9 del matí, estem pendents del que passa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que hi haurien de començar a arribar representants de Junts i d'Esquerra pel judici a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i als membres independentistes de la seva mesa. Veig que Pedro Sánchez està ja responent al Congrés dels Diputats. El podem escoltar un moment, Jordi? Que veig que tenim la senyal del president espanyol al Congrés dels Diputats. Està responent a Cuca Gamarra i està parlant dels pressupostos que va anunciar ahir que tenia un acord. A veure què diu.
Los pressupostos que protegen a la clase media trabajadora de este país. Cuando ustedes gobernaron, subió la desigualdad, subió la pobreza. Pero deben tener claro ustedes una cosa y también el conjunto de la mayoría de este país, y es que este gobierno, como hizo con la pandemia, y a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron la crisis financiera, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país.
Vinga, va, doncs, aquest és el debat que hi ha ara mateix al Congrés, sessió de control al president del govern espanyol, que tot just ha començat ara. El seguirem també aquí en temps de tertúlia. Avui amb nosaltres Josep Maria Martí Rigau, Eva Pomares i Joan López Alegre, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel migdia. Et guiem cap a l'actualitat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cobrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Joan López Alegre, com estàs? Bon dia.
Pues la merda bé.
Ben tornat al bé, home. Ben tornat al programa. Eva Pomares, bon dia.
Bon dia, ja t'has recuperat o què?
Ja estic recuperat, això... Ni es nota ni se'n recorda. Ni siento ni padezco.
Però què us ha passat? De què t'havies de recuperar?
Vam coincidir diumenge a vagar. Ella estava treballant i jo estava corrent.
A l'Ultra Trail, allà corrent. Joan, et vam veure tu, muntanya amunt, eh?
Jo us espero fent l'aperitiu al poble.
Ja,
després baixeu.
Ja tornarem.
I m'ho expliqueu, que em farà molta il·lusió.
Josep Maria Martí Rigau, bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal?
Va, ben tornat al programa. Ara anem al Parlament de Catalunya un moment, bàsicament perquè, en principi, crec que a partir d'un quart de 10 del matí està previst que comencessin a arribar representants de Junts i d'Esquerra, en principi, clar, fins ara dèiem, per oferir una imatge d'unitat de suport a les persones encausades per diversos motius. Avui comença el judici a Roger Torrent, com a expresident del Parlament de Catalunya i els membres independentistes de la seva mesa, perquè van permetre les tramitacions a votació d'unes mocions, una sobre l'autodeterminació de Catalunya i una reprovació de la monarquia al Parlament, quan el Constitucional ja havia dit que això no es podia fer. Doncs bé, l'acusació per Torrent és, i per la resta de membres de la mesa, és per desobediència. Avui hi ha el judici i a fora hi han d'anar representants de Junts i d'Esquerra. Judit Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ha començat a arribar algú ja a aquesta hora o no?
Doncs sí, però encara són pocs. De moment, qui ha arribat aquí és la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, que ha estat la més matinera, perquè ha estat la primera a arribar, i justament en aquest moment està parlant amb el portaveu del partit de Junts per Catalunya, amb Josep Rius, aquí davant de les portes del TCJ. Però en tot cas, de moment no ha arribat ningú d'Esquerra. La delegació, recordem que està encapçalada pel president del partit, Oriol Junqueras, i també per la secretària general adjunta, per Marta Vilalta, que han d'arribar d'aquí a uns 5 minuts, juntament també amb l'expresident del Parlament, Carme Forcadell, per venir doncs a donar suport a Roger Torrent i Adriana Delgado. Pel que fa a Junts per Catalunya, hem comentat que hem vist a Josep Rius. De moment encara no hem vist a la presidenta del partit, a Laura Borràs, però està al caure que també arribi. També estava previst que arribés aquí a un quart de 10 del matí, com ho havia de fer Esquerra, tot i que venien per separat, i qui finalment no vindrà és el secretari general, Jordi Turull, perquè ens han dit que té la mare ingressada i amb aquest contratemps d'última hora doncs no ha pogut ser aquí. Justament també veiem representants de la CUP, veiem Dolors Sabater i Eulàlia Enregual, que acaben d'arribar també aquí a les portes del TCJ, i qui ho acaba de fer també és el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que està doncs, justament situat també aquí a les portes del TCJ perquè fa res, escassos minuts, que acaba d'arribar.
Gràcies, Judit. Escolta'm, doncs mira, quan ja tinguis tothom per aquí i anem connectant i ens expliques a veure què passa. Crec que hi ha una imatge avui... Gràcies, Judit, fins després. Hi ha una imatge avui interessant aquí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè deia la Judit, ja ha arribat la CUP. Ahir la CUP va formalitzar que trencava amb Esquerra Republicana i amb el govern català, i enmig de la trencadissa entre Esquerra i Junts i pendents de la consulta que demà comença Junts, coincidiran a les portes del TCJ Carme Forcadell, que va ser xiulada el dia 1 d'octubre, Oriol Junqueras, Laura Borràs, i no hi haurà Turull per les qüestions personals que ara explicava la Judit. Però vaja, déu-n'hi-do la fotografia, Josep Maria?
Déu-n'hi-do, i suposo que el conseller Argimon... Avui això, aquest judici, que després, si em permeteu, també voldria fer un...
Després en parlarem, després tornarem, perquè més atendran els mitjans tots ells, i per tant d'aquí una estona, un cop hagin xerrat, i entrem.
Sí, sí, però a part de recordar que... Ara entro amb això de la imatge aquesta, però esclar, recordar que és un judici per haver permès que es parlés i que es votés una proposta de resolució, o sigui, cap llei, cap projecte de llei, cap proposició de llei, una resolució sobre la monarquia i sobre la república. Que el tribunal competent, el Tribunal Constitucional, ho havia prohibit, sí, d'acord. Però és que la cúpula judicial espanyola, mira, fa la setmana passada va haver de venir el comissari europeu per dir que això no funcionava ni amb rodes. 4 anys llargs de pròrroga al Consell General del Poder Judicial, que això afavoreix el PP perquè té majoria conservadora, i un personatge, Carlos Lesmes, que ha fet ja 5 discursos de comiat i que havia sigut al càrrec amb Aznar. Havia sigut, o sigui, que no digui, que no em vengui independència, independència funcional judicial, quan havia sigut secretari d'Estat primer i després director general amb govern del PP. Bé, i ara entrem a la... Perdoneu, però és que ho havia de dir. I ara la fotografia d'avui, doncs jo crec que és un acte de gairebé de campanya interna de Junts per Catalunya, perquè, per exemple, Argimon, tinc entès, el conseller Argimon, sembla que és més favorable a les postures dels consellers Alsina, Giró, etc. I Laura Borràs, evidentment, és la figura principal dels que encapçalen l'opció favorable a la ruptura. És una situació molt estranya, molt insòlita, dins d'aquest camí que ha agafat la política catalana i el sobiranisme en concret en els últims temps, que és un contrasentit darrere l'altre. Avui, com a mínim, si hi ha una imatge d'un per acompanyar a 4 campanys, són 4, que seran jutjats per això i que poden ser inhabilitats un any, mira, bé està la fotografia, però jo no sé si veurem massa Junts a Oriol Junqueras amb Laura Borràs, etc. És un acte gairebé per Junts, això s'ho prendran com un acte de campanya.
Joan, Iva.
Però amb l'experts que podeu ser tots vosaltres, molt més que jo, sobre aquesta matèria, amb tot això que comença demà, que segueix divendres i que he llegit avui que el resultat se sabrà dissabte, cosa que m'ha costat d'entendre, perquè se suposa que és una votació telemàtica, o sigui, no entenc per què guardem els resultats de divendres a dissabte. Jo entenc que el resultat potencialment més factible és el de que es mantinguin el govern, perquè fins ara totes les votacions internes que hi ha hagut entre, pues, expliquem-ho d'una forma senzilla, com a mínim com jo ho arribo a entendre, entre els convergents de tota la vida i els nous convergents, els convergents de tota la vida, que són els que, com és lògic i normal, que perquè per això són convergents, estan a favor de tenir poder, han vingut guanyant totes les votacions com a mínim per 2/3, o sigui, no sembla que això sigui més que una nova manera de fer-se veure, però no sembla que estigui en risc per part de Junts la decisió de continuar el govern. Una altra cosa seria que s'encansi l'Aragonès i els acabi dient, mira, nois, ja no us aguanto més, però tampoc sembla que ell estigui en aquesta tesitura, no? O sigui, tot plegat n'estem aquí parlant, però és això Shakespeare, de molt de soroll per res, no?
Mira, t'he de dir que una de les persones que va aquest matí a les portes del TSJ és Oriol Junqueras. Carles Puigdemont ha retuitat fa uns minuts un missatge que havia escrit Josep Rius, que és el portaveu de Junts, a les seves xarxes socials, en el qual Rius demana que Junts surti del govern.
Sí, sí.
Ja, però que Puigdemont, no, que Puigdemont és la mano que mece la cuna de tot això, tampoc no, fa bueno, falta haver anat a Harvard, no?
Per no, 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 jo no dic que s'hagi... No, no, jo dic que, home, jo només dic que, com tu feies aquesta lectura de quina capacitat de mobilització hi ha hagut fins ara quan hi ha hagut una votació, o no, interna, Carles Puigdemont, la capacitat de mobilitzar interna és evident que la té i acaba de posicionar-se clarament ell. Fins ara que els mitjans havíem dit el que Puigdemont pensava, sí, però Puigdemont no havia fet cap gest ell públic.
Però Puigdemont ja havia perdut moltes batalles internes, no?, dintre del partit. Va intentar posar en el Puigdemont de candidat, va perdre, la Borràs li va imposar. Ara resulta, jo, és que és molt complicat d'entendre, perquè, clar, ells dos que semblava que estaven enfrontats en aquell moment a l'hora de fer la llista, ara, en canvi, són aliats amb el tema de sortir del govern. Però és, mira, és com una mica un nus de fakir, això.
I perdona, perquè ara no, ha de parlar més, la meva companya.
Sí, sí, no,
ja, l'acte de l'1 d'octubre, l'acte de l'1 d'octubre, quan va sortir Puigdemont, o sigui, ara, fa 3 dies,
dissabte,
quan va sortir, exacte, quan va sortir la imatge de Puigdemont, allò va ser una aclamació. Això t'indica també quina gent hi havia majoritàriament. No, 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 només volia, Joan, recordar una cosa, perquè és veritat. És veritat que a les darreres eleccions internes, per allò, la sectorial d'aquí, el territori d'allà, Anna Turull ha anat col·locant els seus, o sigui, com deies tu, els convergents de tota la vida, han anat, però han anat recuperant terreny, perquè aquest és un partit molt jove, ve de molt lluny, però Junts per Catalunya és molt jove, té un parell d'anys. I les primeres eleccions, i quan el Congrés Fundacional i tal, Laura Borràs va arrasar. O sigui que, a veure, sí, les darreres ha passat això, però jo no ho veig que sigui tan clar que guanyi.
Però tu què penses que passarà? O sigui, si t'haguessis de jugar un pèsol de Llavaneres, a què te'l jugaries?
Tu sempre defensar el Maresme, eh? I fas bé.
Els pèsols de Llavaneres no cal defensar-los.
Es defensen sols, exacte. No ho veig tan clar. Sí,
Va, no, home, no, Mullet, tu ets un expert en el tema.
No, coi, no, l'expert ets tu.
No, jo sobretot.
A veure...
A mi tot aquest món em queda molt lluny.
Jo crec que Junts per Catalunya hi perd. He parlat amb gent que està i que estava. Que estava aquests dies, i tothom coincideix amb una cosa que jo personalment també coincideixo. Crec que perd visualització, perd ingressos, perd...
Per tant,
per moltes coses.
L'apostes a que es queden a dins.
Jo crec que és el que els més els convendria, però...
Veurem què votaran. A veure, Eva, va, entra i tu també.
Uf,
jo he de reconèixer que jo volia parlar d'aquí una estona, perquè ara d'aquí a 5 minuts allà començarà.
Home, és el tema.
Però em deixarà ser un vermut, no?
No, home, no, i tant que et deixo. No, sí,
és el tema.
Sí, tornarem, però també tinc el Pedro Sánchez del Congrés, que no, fins d'aquí uns dies no ha de defensar els pressupostos, però ja els està defensant ara, vull dir que... Però no, digues, Eva, només faltaria.
Respecte, no, dic respecte a la foto d'avui, d'aquesta foto que es farà ara en les prèvies del judici, no? Home, és que l'independentisme, diguéssim, li queda la foto en aquest moment per fer costat als represaliats, cosa que no es va veure en l'acte de l'altre dia, no? En els xiulets. Això no significa cap mena de recosiment de res. Com ha dit el Joan, crec que penso que era el Joan, no? El Joan, no sé, ara qui dels dos ho ha dit, crec que això també és un acte dins les pròpies files de Junts, per la part de Junts, per l'altra part...
Ho he dit al Rigau.
Sí, ho he dit jo mateix, però...
Perdó.
Ben aplicat, gràcies, Eva.
Bàsicament és això. El que és cert és que davant de qualsevol represàlia, siguis independentista o no de l'Estat, per exercir un acte democràtic, i així s'entén, estem parlant de jutjar a la mesa per, un, fer una reprovació a la monarquia, i dos, per defensar el dret a l'autodeterminació, doncs crec que qualsevol demòcrata hauria d'estar ara mateix allà davant de les portes, qualsevol que pogués. I parlant de tota la qüestió, que és molt àmplia i molt llarga, no? És paradoxal que aquest acord de govern, hi havia la Victòria Alsina fent campanya a favor de quedar-se al govern amb 20 alcaldes i regidors, cosa que no m'estranya gens, aquest acord de govern, des del propi govern, des dels propis consellers de Junts, tots menys un, que es gemegeix, defensen o estan defensant públicament que es volen quedar. Llavors, el problema segurament no és en l'acord de govern o en el govern, no? Perquè estem en una situació que cada cop, jo crec que Junts ha tensat la corda i que la corda aquesta ve des de Waterloo, apuntava el Joan, i amb això estic d'acord, i que aquí té noms i cognoms, i és la suspensió de Laura Borràs al Parlament, però no només això, eh? Estem parlant ja des de... El mateix farem una auditoria el mes de juny, estem parlant de... bueno, decidirem votar a veure si marxem o no, i quan, bueno, volem el cap del president del govern, no? I això hi ha un moment que Esquerra diu fins aquí, no? Perquè ja no és una qüestió de qui té l'hegemonia en aquest espai polític, és que així és molt complicat governar, i em sembla que per mostra, doncs, ahir a Catalunya, a TV3, perdó, al matí, parlava la Laura Borràs, no?, i deia que aquest govern era un govern que no tenia legitimitat democràtica. Escolti'm, vostè és la presidenta d'un partit que està en el govern. Això, si ho estiguéssim mirant que estigués passant al Regne Unit, ens semblaria rocambolesc. I no difereix.
No sé si és el millor exemple, la política britànica, com a cosa rocambolesca.
Doncs pots posar la britànica, Joan, la francesa, la que sigui.
Enyorem a Boris Johnson, ja ha passat menys d'un mes, imagina't.
Sí, border, no? I dos, ostres, Victòria Alsina diu no ens hem de quedar per evitar que... per seguir fent oposició al govern.
Jo us escolto.
Per seguir fent oposició al govern, no?
Per seguir fent oposició al govern, no?
Llavors, passi el que passi, i ja torno a la pilota, perquè, com, bueno, Pol, com deies, encara queden molta estona en tertúlia per parlar de moltes coses, no? Però passi el que passi el divendres, hi ha un problema molt, molt de fons, i és que Turull, en aquest moment, el partit no té reconciliades, no té una estratègia clara, una estratègia unida, és un partit que està esquinçat, i no pot assegurar en el govern d'Esquerra Republicana que això no es tornarà a repetir. I llavors, aquí tens un problema molt gros sobre la taula. Vull dir que passi el que passi el divendres, jo crec que el president Aragonès després també ha de decidir què fa. Vull dir, què fa?
Jo puc fer una pregunta?
Perquè aquest govern al final no el decideix només Junts. Qui posa i treu consellers és el president de la Generalitat. I això també cal recordar-ho, eh?
Jo us escolto, no, i tant. A veure,
jo us escolto i em ve una idea al cap, que potser és celebrada, eh? No ho sé, digueu-m'ho vosaltres, però... amb aquestes dues postures que semblen tan irreconciliables...
Dins de Junts, vols dir? I
entre Esquerra i Junts també, però a la vegada això és com la divisió eterna de l'àtom, no? Però, escolta'm, imaginem, posem un resultat que podria ser factible, 60-40. Això pot abocar a Junts a una escissió? O sigui, a que el partit es parteixi i hi hagi una part que sigui la nova convergència, per dir-ho d'alguna altra manera, i que el Junts, tal com el coneixem ara, més abrandat, més allò d'independència ja, i de forma automàtica, com si fos un ras, que a veure si em toca o no, que això agafi i muntin un altre partit?
Ja, per començar, diguéssim que si no guanyen els que volen marxar de govern, jo crec que la presidència del partit s'hauria de prendre molt seriosament què fa, no? Perquè, Si dimiteix, no dimiteix, si dona pas, és a dir, perquè què passa junts el dissabte?
Aquest risc de decisió existeix?
Mira, jo penso, ja que fas la pregunta, si em permets, començo a contestar, després l'Eva si ho dirà el seu. Mentre hi hagi poder o quota de poder, es mantindran. Perquè això ho fan no només aquest partit, ho fan tots.
Vols dir, el poder és un loctite?
No, però a veure, mira, ara em ve el cap. Podem posar amb tots. El PSC, que no està directament implicat... Indirectament sí que està implicat, perquè a l'Illa li estan fent la campanya. Però bueno, a part d'això, quan va haver-hi que estava... Tu ja no estaves al Parlament, però jo encara feia les transmissions i tal. Quan va haver-hi aquella crisi que va tenir interna a l'època que va començar el tema del procés, hi havia les dues ànimes, sempre s'havia dit, el PSC té dues ànimes, i allò va acabar amb uns quants que van marxar, diputats del PSC, etc. O sigui, això que hi hagi dues ànimes, i sí, quan hi ha això i és tan acusat, sempre... o immediatament o al cap d'un temps això doncs acaba, no sé si amb decisió, però sí en fugida. Això ha passat a Ciutadans, ha passat al PP, ha passat a pertot. Jo el que molt breu voldria dir, aviam si vosaltres recordeu, perquè jo no recordo, i no deixa de ser una cosa, un contrasentit absolut i per mi una barbaritat, que 5.000 i tants, o sigui, no arriben a 6.000 militants de Junts per Catalunya hagin de decidir el futur i el contingut del govern de Catalunya, i que s'estiguin fent actes, entre cometes, actes de campanya. O sigui, Victòria Alsina hi va anar a Girona a fer propaganda, Jaume Giró també...
Però jo crec que hi ha una qüestió... Josep Maria, que Junts està fent una mica de trampa dialectal aquests dies amb aquesta consulta, perquè Junts està dient, escolta'm, nosaltres prenem aquesta decisió perquè en el seu dia... vam consultar la militància per ratificar l'acord de govern. Hi ha una diferència substancial, que és que el partit va decidir que volia estar al govern, va redactar un acord per ser-hi i li va preguntar a la militància si aquell acord el validava o no. Ara s'estan expulsant la responsabilitat de decidir com a partit què volen fer i anar allà. I aquí és on hi ha la base del problema que té Junts, és aquesta. Que quan la militància va validar en la consulta de quan van entrar al govern, la militància va validar un acord, va validar una decisió de la direcció. Ara la direcció està traslladant a la militància la decisió.
Jo crec que és encara més alambricat. Jo crec que és encara més alambricat del que esteu dient, perquè no és que siguin, si em permeteu, ara que venen les eleccions del midterm als Estats Units, faré una comparació, no és que siguin 5.000 i escaig persones que tenen que decidir, jo crec que són els 300 i escaig alcaldes de Junts, que són, en termes nord-americans, uns superelectores, perquè tenen, òbviament, influència sobre els afiliats dels seus pobles, que són els regidors i la gent que té una dependència professional, no ho dic ni tan sols com a crítica, d'estar en el poder, que són la gent que està fent el càlcul de si en el seu poble els hi surt més a compte presentar-se a les municipals d'aquí 7 mesos i poc estan a dintre del govern de Catalunya o estan a fora. I, per tant, aquestes... Clar, tu mateix ho has dit ara. La consellera Alsina se'n va fer campanya amb 20 alcaldes a Girona.
Sí.
Clar, és que aquests 300 i pico alcaldes que té Junts, jo crec que són els superelectors que tenen a la seva mà la decisió de què fan els 5.000 i pico.
Sí, sí, que cada un d'ells té una influència en 20.
Eva.
Jo vull recordar que a l'acord de govern es va validar per un 83% d'aquests afiliats, que són els mateixos 6.000 i pico, 6.000 i els caig, però en contra, manifestament, a més, de Carles Puigdemont i Laura Borràs en el seu dia, d'acord? O sigui que aquesta base que deia el Joan, que és la dels alcaldes i els regidors, que més vull recordar, si no m'erro, perquè a més això va anar a tribunals, com sabeu, l'any passat o a primers d'any es va concloure, Junts per Catalunya no té els drets electorals del PDeCAT, que se'ls va acabar el PDeCAT, i a hores d'ara tampoc té un acord amb el PDeCAT per les municipals. És a dir, que el salt al buit...
Juga-t'hi un altre pèsol de Llavaneres, que el tindrà.
El salt al buit, sí, sí, però el salt al buit, ara mateix que deia la Victòria Alsina, que era una pressió cap a aquests, cap als alcaldes, cap als regidors, cap a la base que els ha de mantenir en el poder, és més que evident, no? Llavors, aquí al final dius, bueno... punt número 1, això, per això deia jo abans, s'acabarà el divendres a la nit? S'acabarà? És a dir, les tensions que hi ha, si decideixen continuar a govern, estic parlant, perquè les decideixen sortir, efectivament ens n'anem no només a un altre escenari en el govern, sinó crec que en un altre escenari a la política catalana.
Bueno, és també
a
dir, en el govern, Eva?
No, en el govern, per suposat.
En el govern tenim una consellera avui que porta universitats i en qui han delegat també política territorial, que ha dit que no vol estar en aquest govern. Si la militància diu que es quedin, Gemma Geis pot seguir en aquest govern?
En el govern també, però
és
a dir...
És una president, que és...
No, vicepresident no hi és. No,
però que s'ha de posar, és la peça grossa.
Els dos escenaris hi acabo, és a dir, entre que surti una consellera de govern, perquè hi ha una remodelació de govern, posem per cas, o que Junts surti del govern i, per tant, Esquerra hagi de buscar altres aliats en els comuns, en els socialistes, en què aquestes ferides en l'independentista no es puguin recosir. És a dir, si Junts surt del govern, ens anem cap a una nova etapa en la política catalana. Si es queda en el govern i, a més, es queda sense garanties de que això ens pugui repetir, i jo no acabo de veure aquestes garanties, jo crec que això s'acabi divendres a la nit, per entendre'ns, doncs això s'anirà arrossegant a menys que Esquerra Republicana faci un cop de puny sobre la taula i digui, molt bé, o vostè m'ofereix les garanties de que si es queda això no seguirà pel patriarcat com fins ara, o si no, la decisió, com va dir l'altre dia el president, la prendré jo.
Esquerra Republicana, sí, si el molesten molt, millor governar sol que mal acompanyat, però atenció que amb 33 diputats...
És complicat.
És molt complicat, sí, perquè el PSC sí. Ja saps que... Mira, la negociació dels pressupostos...
Encantat de la vida, el PSC.
No, el PSC és el que guanya sempre, ara. Però el Jaume Giró, el conseller Giró, li va enviar i va tenir alguna trobada amb la mataronina Alícia, no?
Una trobada.
Alícia Romero. Però el president Aragonès no li va fer cap gràcia, això, perquè el PSC, esclar, què passa? Si els socialistes en aquí donen suport als pressupostos de la Generalitat, Esquerra Republicana, tàcticament, a Madrid, queda condicionat, perquè, esclar, li diran als socialistes, escolta, lo uno por lo otro, i li resten capacitat d'acció, a part que en les properes municipals... Tot això està passant amb un horitzó d'aquí 7 mesos, les eleccions municipals, que són importants. Molta fragmentació i són molt importants. I, evidentment, Esquerra Republicana sap, que, i ho ha dit, ho ha manifestat, no desvetllem cap secret, diu que per créixer el sobiranisme ha de créixer les àrees metropolitanes, Barcelona, Tarragona, etc. I el seu adversari, aquí Junts per Catalunya i antigament Convergència mai va aconseguir fer cap bon resultat. I Esquerra Republicana, a poc, però, bueno, s'hi va veient, i esclar, ara que Ciutadans ja és pràcticament nul, o sigui que cap enquesta li dona gran... un o dos diputats com a màxim, la lluita estarà en aquestes àrees, i el gran adversari d'Esquerra Republicana, si vol créixer aquí, indiscutiblement...
Però fixa't la perversió, diguem-ne, de les anàlisis a vegades, Josep Maria, que aquesta és una imatge, que aquesta és una anàlisi que ara s'està fent bastant aquests dies... Però, en canvi, estem en un moment en què sembla que no es pugui dir que Junts fa el que fa perquè té una competència electoral directa amb Esquerra Republicana.
Oh, i tant.
No? És a dir, vull dir, una cosa la situa sempre en l'òrbita només purament de l'equilibri, diguem-ne, de la unitat independentista, i, en canvi, després es fa aquesta altra lectura, d'interès electoral. I, al final... tots tres, és a dir, són 33, 33 i 32 diputats que estan competint entre ells.
Una petita cosa,
constantment.
Però mira que jo he dit les àrees, les conurbacions urbanes. A la resta del territori, la competència directíssima és Esquerra i Junts.
I Junts, sí. Sí, però la gran bossa de vots, com saps, és a Tarragona, on a més, sortim d'unes municipals on Esquerra Republicana, mirant el cas de Lleida amb Junts, no? De la mà de Junts també, però governant Esquerra, a Tarragona, a Lleida, a Tarragona, a l'àrea metropolitana, a molts llocs, i a Barcelona Ciutat, vull recordar que va guanyar les eleccions Esquerra Republicana. Per tant, Hi ha un gir, no? Les passades eleccions hi ha un gir. D'alguna manera, això que em comentaves tu ara, Pol, és cert, evidentment és una qüestió també de quotes electorals i de poder, no cal dir-ho, però també és una qüestió d'estratègia. L'estratègia que té Esquerra Republicana és sumar per ser més, per poder afrontar amb més garanties, no només el projecte independentista, per poder pressionar el govern. Aquesta és l'estratègia d'Esquerra Republicana, si pugui estar d'acord o no, però és aquesta, i a més, té la virtut que no està discutida internament, en absolut.
No, ho dic perquè hi ha un escenari...
És a dir, en aquesta estratègia el que es vol és sumar. I què es vol sumar, sobretot? Doncs, home, a qui has de sumar? Doncs has de sumar en el partit que en aquest moment té més vots en aquestes àrees, que és les àrees on hi ha més població. És a dir, en els socialistes. No importa tant sumar en determinades comarques. Sí. Sumar a l'àrea metropolitana, però també per al propi projecte.
A l'àrea metropolitana, el vot que ha anat guanyant Esquerra els darrers anys, que ara a moltes ciutats de l'àrea metropolitana té 3-4 regidors... Essencialment, la dada és difícilment rebatible, no l'ha captat de procedència del PSC, que està amb unes cotes en aquests moments de representació molt altes. Per exemple, ara que s'ha dit lo del Rufián a Santa Coloma, la Núria Parlon té 17 dels 27 regidors, perquè la
home,
gent que no ho sàpiga...
Deixa'm acabar. Bueno, no, però... El municipi que és la perla de la corona.
Però poso un exemple. Però, essencialment, el creixement moderat que ha tingut Esquerra en aquestes zones ha vingut de captar vot de lo que era la gran bossa que allà tenia històricament Iniciativa per Catalunya. Perquè els comuns allà s'han fragmentat, en mesura amb la que s'han anat convertint una mica en goix caviar, per dir-ho d'alguna manera, han perdut un cert pes electoral en aquests municipis de l'àrea metropolitana, i aquesta pèrdua de musculatura electoral que ha tingut el que històricament era Iniciativa, que tenia un pes bestial a totes aquestes zones, és veritat que han guanyat una part Esquerra, però honestament, sociològicament, el potencial de creixement que té un sostre. I aquesta jo crec que és una realitat que la gent d'Esquerra pot estar contenta de lo que ha aconseguit, que moltes vegades són resultats prou dignes, però clar, no és imaginable que Esquerra guanyi l'alcaldia ni de Santa Coloma, ni de Badalona, ni de l'Hospitalet, ni siquiera que pugui fer-li pessigolles al Partit Socialista, ni a Núria Marín, ni a Núria Parlon, ni a David Bote, ni a cap dels grans alcaldes que en aquests moments té de les grans ciutats de l'entorn de Barcelona. Ara, deixeu-me dir una cosa a mi. Jo crec que a Esquerra això pot no acabar sortint-li bé, perquè Puigneró, i jo crec que la qüestió fonamental és, si per lo que dieu vosaltres, sembla que hi ha moltes possibilitats de que Junts es quedi dintre del govern, Puigner era un vicepresident poc visible, i això tenia la seva importància en una política on la personalització de la política amb el monitor visual té molta importància, on Pere Aragonès no és un personatge hipercarismàtic, perquè ens entenguem. Clar, si de cop i volta Junts posa amb un vicepresident que és algú que té una capacitat de visibilitat política més forta, penso, per exemple, Argimon, per ficar un nom sobre la taula...
O Giró...
Ostres, a lo millor resulta que el resultat de tota aquesta crisi acaba sent un mal negoci per Esquerra Republicana de Catalunya, perquè fins ara el president és el president i Puigner era un senyor, amb tot el meu respecte, segur que és un tipus estupendo, però des d'un punt de vista polític invisible. Clar, si de cop i volta Junts posa algú competitiu, això ja queda molt més equilibrat. O sigui, ull, perquè jo crec que la política... És com les sèries. Cada dia té un capítol i el resultat final del capítol no és sempre previsible.
Però, Joan, tu saps per què Puigneró va ser vicepresident? Perquè és una persona de la maximíssima confiança de Carles Puigdemont.
Sí, em sembla molt bé, però...
I a part d'això, una persona molt vàlida i que controla molt el tema de les noves tecnologies, etc, que avui en dia ideal. És molt important. Però políticament és una persona de màxima confiança, com en Rius, que parlàveu fa poc.
Però políticament és un ser per la societat transparent, o sigui...
Sí, socialment.
El fiques al mig del mercat de la plaça de Cuba de Mataró i no el coneix ningú, què vols que et digui? I això, en política, a dia d'avui, compta moltíssim.
Sí, però part d'aquest govern, o sigui, la Lourdes Ciuró, que la conec personalment i m'hi porto molt ben vella des de fa molt de temps, tu ensenyes la seva fotografia a la gent, anem aquí a la sessió de Sants, escolta, coneix sap qui és la consellera de Justícia? Aviam, quantes... O sigui que, escolta, Lourdes Ciuró i alguns d'Esquerra també, vull dir que la gent només al final acabes coneixent a dos o a tres. L'Argimon, pel tema del Covid, es va fer molt famós i... Bueno, el mateix Giró, com que ha deixat
de ser vicepresident, ara segurament ja no té molt sentit parlar-ne, ja. Diguem-ne, de Puigneró, però és veritat que la transparència política de Puigneró ve del moment en el qual, diguem-ne, va començar la pugna interna per veure qui assumiria el lideratge del partit, i en algun moment ni tan sols Puigdemont va llançar-li el cable, diguem-ne, de posicionar-lo bé, i allà Puigneró, entre això i la qüestió de l'aeroport, va decidir passar a una certa transparència i treure el cap només amb Rodalies, no. per entendre'ns.
No, ja, la P7 no va treure ni el cap, eh? Vull dir que la transparència de Puigneró està guanyada pols per ell mateix, també.
Si jo et dic que jo crec que hi ha una part voluntària, diguem-ne, no? hi ha un moment, diguem-ne, en què hi ha una conjuntura política que segurament no li és favorable a treure massa el cap, diguem-ne, no? I ell mateix doncs va decidir...
No, el Joan apuntava una cosa que estic totalment d'acord amb tu. Esquerra Republicana, bueno, jo ja he dit abans que, i hem coincidit tots, que, atenció, això, si continua en el govern... li pot ser incòmode, però si el vicepresident, per exemple, fos Giró o Alsina o algun vicepresident amb ganes de parlar, d'opinar i de... Ostres, cuidado, eh?
És una bicefàlia.
Sí, però ull per Esquerra, però no veig Esquerra en aquest moment que Junts li pugui imposar un vicepresident. O sigui, bueno, és a dir, aquí...
La diferència és d'un diputat només, Eva?
Sí, bé, però sortim d'una situació que està portada al límit per una qüestió de desavinences també personals i per una qüestió... És a dir, per un mal funcionament del govern, per les pressions, Junts ha estat fent oposició dins del govern des del primer dia, i podríem anar fent un seguiment de qüestions, Aleshores... difícilment, me sembla a mi, res hi ha impossible en política, però em sembla difícil que el nom que es posi sobre la taula, entre altres coses, el president ja l'ha demanat, aquest nom. El va demanar fa uns dies, escolti'm, un nom, i aquest nom no ha aparegut, i és per les pròpies divergències internes de Junts. Bueno, doncs el dia que Junts, si és que això es vota, que se segueix dins el govern, posi un nom sobre la taula, home, suposo que la presidència del govern serà qui tindrà l'última paraula.
Amb això tens raó, Eva, però sembla que els únics que han comès deslleialtats, jo ja dic que crec que s'equivocava Junts, però Esquerra també, en fi...
Però està clar que en una casa com les
cap,
coses...
Cap dels dos.
No en, pot un ser... divorci, clar, en un divorci, clar, estic d'acord amb tu, ara. Que... Ara, tampoc hi ha algú que porta aquest govern i hi ha un altre que és el soci de govern.
Eva,
i...
més que un divorci sembla una relació tòxica.
És la guerra de los rous. La guerra de los rous.
Tots els divorcis són relacions tòxiques, fins que arriben encara. Al final i a vegades es reconcilien.
Bueno, però és que la malfiança ve de molts anys enrere. De molts anys enrere.
També és una qüestió de diferents models de país, i això és legítim. Hi ha diferents models de país.
Mira, a mi m'agradaria... treure un tema sobre això, d'on arrenca, sota el meu punt de vista, i el Joan, que em sembla que en aquella època era diputat, por ahí estaves, aviam, que ho valida o que no. A l'última legislatura del Jordi Pujol, mira, si anem a l'any 2000, més o menys, 1999-2000, a Pujol li faltaven 12 diputats per aconseguir la majoria absoluta.
La presidència de Reventós, en Pau Descansi, com a president del Parlament, i algunes votacions estratègiques on Esquerra, el PP, Iniciativa i els socialistes tombaven votacions a Convergència.
Però a partir de Joan Reventós, president del Parlament, Pujol diu, jo he guanyat, jo haig de governar i necessito mínim 12 diputats. Hi ha dos partits que els tenen, Esquerra Republicana de Carod Rovira i el PP. I al final Pujol opta pel PP. A partir d'aquí, jo crec que es desencadena ja una malfiança i un mal assumpte que continua ja amb els tripartits, perquè, esclar, això al cap de 4 anys resulta que guanya Artur Mas, però Esquerra Republicana és un dels impulsors del tripartit. I a partir d'aquí, hi ha a l'àmbit municipal que parlàvem abans, a l'àmbit de comarques, com que es lluiten els candidats pel mateix target de votants, això ha anat agreujant-se. Per tant, ve de lluny. No sé si estàs d'acord o no.
Jo et diré com a confessió personal, i no vull parlar de mi.
Però tu estaves dintre.
Jo m'he trobat, després, al llarg de la meva història, que diputats, és igual que siguin homes o dones, de Convergència, que van estar amb mi a l'oposició del tripartit, i que, com que jo era d'un grup petit, doncs ets portaveu d'un grapat de comissions i que havien, per tant, no sabria dir-ho en català, jalear o aplaudit i vitorejat intervencions meves contra el tripartit. Després, quan han arribat els moments del procés, i jo els he volgut saludar perquè han coincidit amb un programa com aquest o pel carrer, m'han deixat amb la mà penjada a l'aire o no m'han dit ni hola ni adiós. O sigui, efectivament, Convergència, en aquella època, avui Junts, va viure d'una forma com una traïció, no ja política, sinó de caire personal, que és el que va ser el tripartit en el seu moment amb el PSC i amb Iniciativa, el que avui serien els comuns, i segurament això doncs els hi ha deixat unes ferides que, de les que no se n'han refet al llarg del temps. O sigui, sí, és un anàlisi de que al final és una mica allò dels Monty Python, no? De que nosotros somos del Frente Popular de Palestina i diem a los del Frente de Palestina Popular. No?
Ve de lluny, ve de molt lluny, això.
Escolta, deixa'm fer una pausa per la publicitat. Em sembla que davant del TCJ ja estan parlant. El Congrés dels Diputats continua aquesta sessió de control al govern espanyol. Les preguntes a Pedro... Ara miraré, perquè ja m'he perdut el fil, diguem-ne, amb la tertúlia, ja he perdut el fil de quina pregunta estem, i jo juraria que ja no n'hi queda cap a Pedro Sánchez. No,
està la ministra... Està la ministra
xulíssima. Ara ha començat, i tinc ganes de parlar. Tinc ganes de parlar dels pressupostos, de què us semblen, dels anuncis que s'han fet, d'això de fer Rodalies gratis el 2023, i encara més, el que va dir la ministra, estudiar que Rodalies sigui gratis sempre. Sempre. Publicitat i anem.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran. 106.0.
Vinga, va, escolta, parlem de... que després tornem al TSJ, ja escoltarem el que haguem d'escoltar, i la Judit ens explica a veure què es diuen, què no es diuen, si es miren, si no es miren, si estan junts, si estan separats, si estan distanciats o estan a prop, i què hagin pogut dir en les seves intervencions. Però com que hi havia també aquesta sessió de control al govern, fa una estona hem escoltat a Pedro Sánchez defensant... en fervor, diguem-ne, els pressupostos, el projecte de pressupostos presentat ahir, ho ha fet en resposta a Cuca Gamarra. Haver arribat l'acord... Jo us he de dir que a mi ahir em va sorprendre, eh? Perquè vaig anar a dormir i l'última cosa que havia escoltat a la nit abans d'ahir, era Yolanda Díaz a la SER dient que, bueno, la cosa estava magra, que costava molt, que s'havia de treballar fins al final... Bueno, i tu, escolta'm, a les 7 del matí, de cop i volta, estava tot fet, estava tot arreglat i teníem pressupostos. És veritat que es veu que Podemos no sabia que gastaríem 1.800 milions en defensa, que no està mal, diguem-ne, just quan has fet un acord amb ells, que és una partida important, vull dir que està bé, 1.800 milions d'euros són uns calarons, diguem-ne, com per no haver-ho parlat, d'una banda, i de l'altra... Bueno, ens apareixia aquesta gratuïtat de Rodalies. De moment, per tot el 2023, Joan, podràs venir de Mataró amb Rodalies tot el 2023 gratis.
No, és veritat, ja m'ho cobren. No és veritat que pugui venir gratis. Gratis, ja sabeu la frase de Margaret Thatcher, gratis no existeix, vol dir que ho paga un altre. Si puc dir una cosa del pressupost, jo crec que el cavall de Troia del Partit Socialista dintre de Podemos es diu Yolanda Díaz. I que aquest és un acord pressupostari entre el PSOE i Yolanda Díaz. I que la senyora Belarra, no sé en quin moment, mentre tu dormies, ha tingut que fer un vídeo perquè, pobreta, havia quedat fora absolutament de tot i s'ha hagut de fer un vídeo a si mateixa explicant quins han sigut tots els èxits i aportacions de Podemos, de Podemos en aquest pressupost. I, per tant, jo crec que el principal acord pressupostari és un punt de vista polític, és la intente entre Sánchez i Yolanda Díaz per junts humiliar a Podemos. Aquest és un primer element. I hi ha un segon element polític, i ara faré només un comentari econòmic molt ràpid, que és... Aquest, en el fons, és un preacord, perquè aquest acord entre Sánchez i Yolanda Díaz, el que Podemos diu, no tenim més remei que ser-hi, ara falten tres elements fonamentals. Un es diu Partit Nacionalista Basc, l'altre es diu Bildu, l'altre es diu Esquerra Republicana. I, per tant, l'aportació. I quina és la llista de la compra que aquests tres partits presenten a aquest acord pressupostari no és un tema ni molt menys menor des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista econòmic. I ara vaig a fer un comentari econòmic. El tema de Rodalies, que tu has preguntat en concret, jo crec que és una bomba trampa per Núñez Feijóo. O sigui, l'objectiu de prolongar la gratuïtat de Rodalies tot l'any 23 és perquè a les eleccions generals, segons ja va haver un informe d'un lletrat del Consell d'Estat, poden ser com a data màxima el 10 de desembre del 23, perquè Sánchez volia que fossin després de la presidència europea, va fer una consulta i un letrau del Consejo de Estado li ha dit vostè només pot estar aquí fins al 10 de desembre. Per la qual jo crec que això és una bomba trampa, perquè, òbviament, després d'un any i escaig amb Rodalies gratis, si un govern del PP diu ara s'ha de tornar a pagar el tren, des del dia 1 tindrem un incendi, queixes de la gent, aquests tios són insolidaris i tal, i volen que els pobres paguin el tren, no sé què. Per tant, això és demagògia, populisme, i és una bomba trampa. I sobre els pressupostos en si, doncs, és tremendo. O sigui, que un de cada dos euros dels pressupostos públics d'aquest país s'hagin de gastar en pagar la deute i en pagar pensions, el que demostren és que Espanya és un estat en default. Que quan tu dius que el teu creixement serà del 2 i poc, que ja ha dit l'AIREF que serà de l'1 i poc, en canvi pretenguis que hi hagi un increment de recaptació de l'IRPF de 17.000 milions d'euros, vol dir que...
No, no només amb l'IRPF, eh? És a dir, bueno, sí, sí. Tots els impostos, diguem, no, no, aquesta
17.000 d'IRPF, 5.000 d'IVA. Aquestes són les dades que em donat ell. Això vol dir que, per tant, hi ha un grapat de gent, que són els funcionaris, que tindran un increment del 9 i pico en 3 anys, els pensionistes, que han tingut un increment del 13% en 2 anys, i vol dir que el resto de la societat haurà de pagar això, i, per tant, anem a un creixement desigualtat entre els que reben i els que paguen, i això sempre és un mal negoci per un país. I sobre el tema de les pensions, és l'últim comentari que faig, és jo crec que hi han dades que demostren objectivament, i ho ha explicat el Banc d'Espanya, que en aquests moments un dels drames que té Espanya des d'un punt de vista social és que el que s'està cobrant de pensió quan algú jubila avui, la mitja està per sobre de lo que comença a cobrar un nano jove quan té la seva primera feina. I que, per tant, estic d'acord en que aquelles pensions, com poden ser el SOVI, pensions de viudetat i pensions baixes, per exemple, dels autònoms, millorin, però crec que no té cap sentit que aquelles pensions que estan per sobre de lo que és un salari mitjà en aquest país tinguin un increment del 13% en 2 anys, perquè jo crec que tots som conscients que d'això d'aquí 5 o 6 anys, en tot el baby boom, entrant al sistema de pensions, els que estem aquí, bueno, tu estàs jubilat, però els altres no cobrarem aquest 13% d'increment ni en broma.
Oficialment estic jubilat, però tècnicament continuo actiu. N'hem estat parlant a fora, eh? Sí. Tens tota la raó, i això, a més, et dono tota la raó, perquè aquestes, com a l'època del Zapatero, allò del el cheque bebé i tal, quan ho fas, ho hem parlat aquí alguna vegada, quan ho fas per tothom, transversal per tothom, això no és just, perquè hi ha gent que ho necessita molt i gent que no ho necessita gens, i un terme mig. Mira, tres o quatre reflexions molt ràpides i deixarem l'opinió de la Eva, que, pobra, no està aquí davant, però tenim present, Eva? Mira,
ho sé.
Esclar que augmenta el deute, només faltaria que no augmentés el deute amb mesures com la de això de la Renfe, les Rodalies i tal. L'important de la Renfe, de les Rodalies, que efectivament serà una arma electoral, perquè les eleccions l'any que ve, les municipals són el mes de maig, però continuarà la campanya o la precampanya fins a final d'any amb el Sánchez, de president de la Unió Europea, que això és la imatge que ell vol que es vegi, o la Macron, o la tal... Sí. Però, bueno, ja veurem si n'hi haurà prou. Però, és clar que augmenta el deute amb mesures com aquesta. Les Rodalies, escolta, el que interessa és que funcionin. El primer és que funcionin. I, és clar, si no es paga... com dius tu, d'algun lloc han de sortir els diners, algú altre ho paga, i llavors, esclar, anem arrossegant els dèficits. A més, recordo que quan Joaquim Nadal era conseller de Planificació Territorial, que es deia llavors, ja es va fer una roda de premsa i en Parlament, sessió plenària, es va anunciar a bombo i plateret que les Rodalies s'havien traspassat. I resulta que no, que havien traspassat a l'horari i poca cosa més. Però ho recordeu, això, no? Uh-huh. Bé, el tema de defensa. Home, el tema de defensa, a veure, o hi som o no hi som. Si estem a l'OTAN, si estem a la Unió Europea, hi ha una guerra a Ucraïna, és que a part de les filies personals o les contres personals, és que si hi ets, esclar, tothom entén que...
Fins ara s'hi ha estat, Josep Maria?
Sí, però no hi havia guerra.
Tenim el pressupost de defensa més baix de l'OTAN, eh?
Sí, i no hi havia guerra. És molt romàntic dir, aquí hauríem de fer com a Costa Rica, no?, que no tenen exèrcit i els diners els utilitzen de la defensa, els utilitzen per tema mediambiental. Sí, però Costa Rica és un país molt petitó i es pot fer aquí, és el tercer o quart país, tercer de la Unió Europea, amb volum i amb habitants, llavors anem en compte. I dues frases que, a més, a quarts de nou, i amb l'entrevista que has tingut, n'heu parlat, i que a mi, ostres, ahir em van colpir molt. Molt ràpid. Una, que el 14% de les famílies amb hipoteca, gent de classe mitja, amb les pujades dels tipus, passaran
a no poder pagar-ho.
A ser gairebé pobres. I la segona, que ho ha comentat la teva convidada avui,
la Conxita Peña.
Conxita Peña, el tema dels que augmenta la bossa de pobres amb feina. O sigui, gent que... O sigui, no és allò, no? És que no troba feina i està el pobre, ui, ho està passant malament. No, és que té feina. Té un horari i no pot mantenir, no pot pagar el lloguer, no pot pagar la llum. Aquestes dues situacions m'han colpit extraordinàriament i ens ha d'alertar tothom que sí, podem parlar de defensa, d'això i d'allò, però el dia a dia...
Que es fetge, Josep Maria, en un país on la dotació de política social, diguem-ne, amb determinades ajudes, la pots discutir si és alta o baixa, però 20 persones que la necessites, que a final d'any s'obrin quartos, perquè la burocràcia impedeix entregar-los.
Això també ho he escoltat.
Però una cosa és discutir que falten diners i que n'has de posar més. Llavors,
que la burocràcia
on surt on es trobes. Però que la burocràcia faci que a final d'any tingui superàvit de diners que haurien d'haver estat repartits... Tela, eh? Però vaja, això és una altra història. Eva...
Enllaçant amb això, la manca d'execució pressupostària afecta tant el govern de la Generalitat, per ser clars, com el govern de l'Estat, i és vergonyós, és el que acabes de dir, m'hi sumo absolutament. En els diferents fronts d'aquests pressupostos, d'una banda, el front polític, no? Jo crec que Pedro Sánchez ha posat sobre paper, bàsicament, les enquestes d'aquest estiu, que li han assenyalat doncs, que el PP, gairebé totes, li anaven per davant. El PP ha fet només una sola recepta, bàsicament, perquè, de fet, és que Feijó no ha presentat res més, la baixada d'impostos, i en aquesta trinxera el PSOE i, sobretot, Sánchez ha fet el que és coherent de fer, no? Venen diverses eleccions municipals, a finals de l'any que ve les espanyoles, i, per tant, el que va fer és marcar la frontera ideològica, que és el que sempre... li ha sortit rendible en el PSOE, no? Històricament, vull dir, és a dir, diferenciar-se del PP doncs amb què? Doncs amb ajuts socials, amb un pressupost de mercat to social i més a més amb coherència amb el seu soci, que és Podemos, no? Bueno, Podemos. Com he dit, el Joan és Yolanda Díaz, perquè el de Ione Belarraí va ser de traca i mocador, és a dir, una ministra cridant a la mobilització de la gent pel tema de la llei d'habitatge, quan tu ets ministra d'Afers Socials i estàs en el govern, mostra que bàsicament Yolanda Díaz va a la seva i que, bueno, i que ja veurem aquest espai què passarà, no? Perquè potser al final d'aquí un mes acabarem parlant dels grans problemes que té dintre aquest espai i què passa amb el govern espanyol també. Però en fi, aquesta serà una altra pel·lícula.
És veritat que té un punt sorprenent, Eva, és a dir, que
home,
en els pressupostos...
Ara
no feia referència a allò de la Yone Belarra, perquè la Yone Belarra, diguem-ne, de vídeos d'aquests nocturns turns ja n'ha fet uns quants en aquesta legislatura,
però
no és la primera vegada que li passa.
No? I tornem, no? És a dir, això no té gaire sentit, però bueno.
No, jo deia que em sembla sorprenent, sí, diguem-ne, que tenint en compte que i lliga amb això del 14% de les persones que potser no poden pagar la hipoteca, que és el que l'Hernández de Cos explicava ahir en un fòrum i que avui recull la Vanguardia, que en aquests pressupostos, amb totes aquestes mesures que hi ha, no hi hagi una qüestió específica de vivenda i que continuï congelada la llei de vivenda a Espanya, també és simptomàtic d'alguna cosa, No sé com acabarà, suposo que acabarà entrant, sí, i al final...
És a dir, aquesta és una qüestió, no? L'altra qüestió és els suports polítics en aquest projecte de pressupostos, perquè és un projecte de pressupostos, no? I si anem repassant, Esquerra Republicana ja ha posat sobre la taula la llei d'habitatge, és a dir, la limitació als preus del lloguer com la cosa més urgent que s'ha de negociar d'aquests pressupostos. Bildu també anirà cap allà i queda el PNB, no? El PNB normalment negocia altres tipus de coses i se n'acaba sortint, però en aquest moment que li trepitja els talons i en alguns llocs el supera Bildu, és a dir, ells també tenen el seu propi escenari intern, crec que el primer interessat en negociar aquests pressupostos i en sortir-se'n és el PNB, no? Per tant, diguéssim, segurament és que s'hi acabarà posant bé, no només per trajectòria històrica, sinó perquè li interessa ser soci preferencial del govern i que això se vegi a Euskadi, més que a Madrid. Respecte a les partides, no? Home, això que dèiem, un 14% de gent que no va pagar la hipoteca, uns índexs de pobresa que s'estan disparant, i aquí resulta que sí, que dediquem un 26% d'augment al pressupost de defensa. Això de que hem de complir amb l'OTAN, cada cop que hi ha un nou president nord-americà fa aquesta crida. És a dir, Trump fins i tot va amenaçar fotre el camp de l'OTAN, el qual és surrealista, Perquè, i també va pressionar a tots els socis europeus que facin el favor de posar més pressupostos per l'OTAN. I ara, a més, clar, els hi ve, tenen molt bé perquè els hi ve la guerra d'Ucraïna. Només vull recordar que en aquesta guerra no s'ha enviat ni un sol soldat a Ucraïna, ni un sol... Bueno, tancs sí que s'han enviat, però determinat tipus d'armament que s'està comprant en aquests augments de pressupostos no s'estan enviant a Ucraïna. Per tant, és despesa armamentística. Rodalies, i ja acabo. Avui a l'Ara surt un fantàstic article que repassa el mes de gratuïtat de Rodalies i mitjana distància. Només ha funcionat la xarxa ferroviària 8 dies sense cap tall i sense cap avaria. Vull dir que per molts diners que hi posin gratuïtament, hem vist tots cues als autobusos. A veure, no és només una qüestió de fer gratis i a costa d'aquí, perquè al final l'Autoritat Metropolitana del Transport ja ha advertit que aquestes gratuïtats l'estan deixant sense resposta financera per afrontar-les. Aquest és un punt molt, molt gran, és a dir, si el govern espanyol no traspassa diners per pagar l'ATM i això, com ho farem? I dos, escolti'm, millori el servei. No ho faci gratis, faci més barat si vol, però millori el servei. No pot ser que en un mes, només durant 8 dies funcionen els trens en aquest país.
Joan, que aixecaves la mà amb la despesa militar.
Sí, la despesa militar que té Espanya és del 0,3% del seu PIB, és amb diferència el país de l'OTAN que té la despesa més baixa, però no és un tema que té a veure amb els Estats Units. Mira, avui hi ha una cimera hispano-alemana a La Corunya, on el Scholz ve